Mantingues el teu colesterol a ratlla amb Oxicol i la seva fórmula amb monacolina K i berberina. Una càpsula al dia és tot el que necessites per ajudar a mantenir uns nivells de colesterol adequats. Oxicol, perquè cada batec compta. I recorda, troba-la a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Deia Miguel, torna a pluja, tornen els gols, tornen els festivals i tornen els 10 punts d'avantatge respecte a l'Atlètic de Bilbao, que ha classificat, que això és el que importa.
Sí, sobre Savinho, deixa'm afegir que a més no és el típic davanter que a l'hora de defensar gestiona esforços. Vull dir, és dels que treballa, dels que baixa, dels que ajuda. Sí. Per tant, encara això li dona més mèrit.
I les conduccions, que això és un desgast brutal. Ell fa conduccions a 20, 30, 40 metres, moltes vegades tira la pilota llarga, corre, això provoca un desgast, perquè hi ha jugadors que poder tocar més al primer toc, però és que ell condueix, i això, a part de defensar, i el que estava dient en Molló...
Ara parla la tele, Adai, perdona, Sàvio.
Vale, sí.
Vinga, parla millor al camp, però anem a escoltar-lo.
Grande partida da equipe. Primeiro tempo muito difícil, pero a gente conseguiu o objetivo que a gente queria, que eram os três pontos hoje dentro de casa, que era o mais importante.
Savinho, ¿cómo has celebrado, no, ese segundo gol? Te has quitado la camiseta, sabías que esto era amarilla, le has enseñado tu camiseta, no sé si al mundo, al menos aquí en España ya te conocemos todos, y has agarrado también el banderín.
No, yo gosto de comemorar así porque es muy difícil hacer gol, então tem que comemorar mesmo. Quando a gente consegue fazer o gol, eu acho que a aflição fica feliz, familiares também, então eu gosto de celebrar assim e fico feliz pelos dois gols que eu fiz.
Dices que é difícil marcar gol, pero lleva 7 goles, 7 assistências a lo largo de esta temporada. Para ti não é muito difícil marcar gol?
Não, pero creo que eu faço gol, pero a equipe me ajuda muito em treinamento e a comissão também. Y es eso que hace yo desempeñar bien dentro del campo.
Savinho, al año que viene te vemos aquí con el Girona, jugando Champions.
Es mi objetivo, pero seguimos con la mentalidad de jugar a juego.
Savinho Moreira, enhorabuena, gracias.
Bueno, pues paraules de Savinho a la tele, no acabat sí. Entendre l'última, ha tirat més per la Champions que no pas per si la temporada que ve
sí.
És a Girona.
Estava somrient, Xavi, perdona, perquè jo crec que també és un senyal... important en aquesta resposta. Jo crec que potser sí que l'ha entès, però que ha respost el que ha volgut.
Tinc més aviat aquesta sensació, no? Que ell sap per què li han preguntat, però que d'alguna manera ha sortit per la tangent sí. I a més, com que parla ràpid...
Sí. És que m'ho deia la Dai, que parla com juga.
Sí.
Fa dribblings, mentre parla fa...
Tira bicicletes.
No, però és que jo crec que l'únic que el pot seguir aquest ritme és Bartomeu. Perquè, o sigui, només... Bartomeu Savinho, jo crec que aquí home, és veritat, parlant d'aquesta velocitat, què vols per sopar, Savio? Clar, que t'hi ha que tirar.
El protagonista amb els dos gols de Savinho, li comentaven a l'entrevista, 7 gols, 7 assistències ja de Savio, de Savinho en aquesta temporada amb el Girona, jugadors del Girona que ara estan fent exercicis, estan fent un entrenament postpartit.
Sí, els suplents o els que han jugat poca estona,
han jugat menys minuts.
I els que no han jugat són els que fan aquestes curses de banda del camp. Hi ha dies, Xavi, que hem estat esperant que sortissin, perquè jo què sé, Estuani va marcar però havia jugat mitja hora, per exemple. Doncs fins que va sortir, potser vam esperar-los una hora perquè és un entrenament exigent,
Abans d'acomiadar-te, Adai, que avui us acomiado ràpid, que us aneu a mullar ja a buscar el cotxe. 10 punts de marge sobre la Champions, en queden 36 en joc, 12 jornades. De dir que està fet és molt gros, però hosti, està molt fet, no, Adai, o no?
Jo, per la meva part, i la part més important de tots és aquests 10 punts que avui... Hi han hagut partits importants, el partit del Madrid... No, però avui era un partit realment important, un partit que ha guanyat. Tenim un avantatge molt gran amb el cinquè classificat, que és l'Atlètic de Bilbao, que és un grandíssim equip i que durarà guerra fins al final i que intentarà entrar a la Champions també. I a partir d'aquí, si quedem segons, tercers... Mira, el que hem fet ja és un èxit, ja és un èxit a banda d'aquests tres partits, i el que passi a partir d'ara, que té molt bona pinta, com deia Xavi... jo per mi és de chapó, de primer puesto de història, i ojalà pues pues podem aconseguir, ja et dic que no serà fàcil, perquè queden moltes jornades i no serà fàcil, però l'avantatge que hem aconseguit avui per mi era un partit molt clau.
I a més la segona part és, torna a ser aquell Girona del llau de joc, que el rival, hi ha hagut mitja hora que el Rayo estava aquí, que deia, hòstia, per on em venen ara aquests?
Sí, sí, el Girona que hem vist tota la temporada, el Girona que ha convertit els partits en mel i en joc deliciós, per l'afició, que no hi estàvem acostumats, a veure aquest joc tan exquisit. I són això, tornen a ser 10 punts, la victòria és importantíssima, sobretot perquè es venia d'aquest petit sotrac, i no sé si l'Atlètic de Bilbao, l'Atlètic de Madrid, aquests equips deien, mira, el Girona ja comença a fluixar, ja anirà caiguent, mica en mica, ja les atraparem, i no, ja és una resposta d'equip campió, o d'equip en la seva lliga, d'equip que vol entrar a la Champions, i que jo crec que ho aconseguirà. No ho veig fet encara, perquè són moltes jornades encara les que queden.
Signes l'Europa League?
No la signo. No, m'agradaria, si no es fot Champions, endavant, perquè aquí no hem vist... Només hem vist gires a Manchester o
sí,
amistosos.
Sí, sí, o el Costa Brava.
O el Costa Brava. Però jo confio que l'equip acabi entrant en posicions de Champions.
Deixa'm dir una cosa amb això que estàs dient, Brugui. De la segona part hem vist un Girona molt semblant amb el que hem vist aquests dies, però és que hem vist una molt bona versió de Miguel, una altra vegada, aquesta segona part, de l'Aleix García i de Jan Couto.
Que feia dies que no els veiem.
Que no els veiem, i que justament la primera part ho estàvem comentant, aquí entre Miquel, en Xavi i tu, i jo, dèiem, és que els necessitem. Són jugadors molt importants que han fet una primera volta i que és molt difícil aguantar aquest nivell, aquest estat de forma, però que són jugadors que quan estan bé, quan estan valents, quan toquen la pilota, quan estan en aquest nivell que han demostrat fins ara, a l'equip ho nota moltíssim i millora. I que pots empatar després? I tant. Si no fas el segon i el tercer, que això és lo difícil, tu pots empatar, però avui empates i la sensació, o sigui, empates i ens anem a casa amb un clatallot gran, però la sensació és que el Girona la segona volta, la segona part, ha passat per sobre el Rayo.
Sí, sí, ho deia el Miquel abans de l'inici del partit, que signava fins i tot que el resultat no fos del tot positiu, però que les sensacions de joc tornessin a ser les bones. Per sort, tot s'ha ajuntat al final. Exacte. Les sensacions del joc i també el resultat amb els 3 punts al Sarró. El Girona que torna a jugar diumenge a 6:45 a Son Moix, al camp del Mallorca. Allà hi serem per explicar-ho. Mira, us convido unes patates casolanes Frit Ràbic per tancar-ho. Fetes a l'estil tradicional, amb perola, fresques, fetes aquí amb productes de qualitat, de proximitat, degudament escollits, clàssiques, ondulades i en format palla. Podeu escollir els aperitius de Frit Ràbic per compartir amb la família i amb els amics. Adai i Brugui, gràcies i fins la propera.
Bona nit, gràcies a vosaltres.
Bona nit, moltes gràcies.
Voleu alguna cosa més?
No, res més.
Continua plovent aquí a Girona, eh?
Sí?
Doncs mira. Sí, ara no tant, però no ha parat de caure aigua durant tot. De fet, des de les 7 de la tarda, una mica abans de les 7, i aquí continua caient. Jo crec que els 16 litres que deia l'Abel en sumarem alguns més, aquí a la ciutat de Girona.
Déu-n'hi-do. Posarem els pneumàtics de mullat per tornar.
Gràcies, Molló. Fins ara.
Fins ara.
Fem una pausa i arrenca l'Aleix París amb el Tu diràs fins a la 1 de la matinada, molt pendents, evidentment, encara del Montilivi, del que pugui explicar Mitchell i els jugadors a la zona mixta.
El Girona Juga RAC 1 ha estat una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
No és tan sols aconseguir poders, és superar-se en cada esclau. L'esport ens ensenya que tirar endavant no és tan sols guanyar, sinó aprendre a aixecar-se. Per això a CaixaBank estem en l'esport, sempre. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
2018, Prades, Baix Camp. Neix la cervesa Complot, l'IPA mediterrània d'Adam. Tot comença a Prades, que gràcies al seu microclima i a l'esforç de la seva gent, ens obsequia amb l'ingredient més important de la Complot, el llúpol de Prades. Complot, una IPA intensa amb notes de fruites tropicals i cítrics.
RAC més 1 i Montse Interiors presenten Cases amb ànima, el podcast que parla de la teva llar amb Noemí Polls i Marga Ortuño.
Perquè casa teva ofereix tot un món de possibilitats. Sabràs com aprofitar els espais, què tenir en compte a l'hora de triar casa o en fer una mudança.
Escolta-ho els dilluns cada 15 dies a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
actualitzada, renovada, més fàcil.
RAC1.cat. Actualització constant perquè no us perdeu res de res.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1. Diràs, amb Aleix Pariser.
Les 11 i 10 minuts. Segueixen els esports a RAC1 en aquesta sintonia, en aquest dilluns 26 de febrer del 2024, després d'aquesta victòria importantíssima del Girona que acabem de viure en directe a RAC1. 3-0 contra el Rayo Vallecano en l'últim partit d'aquesta jornada 26 ja de la Lliga de Primera Divisió. 3 punts vitals per l'equip de Mitchell, que feia 3 partits que no guanyava i que avui ho ha tornat a fer. I a més ho ha tornat a fer d'aquella manera i amb aquell futbol que tantes i tantes i tantes vegades ens ha ensenyat aquesta temporada. Ha atropellat literalment el rival, sobretot a la segona part, ha generat un munt d'ocasions i al final n'ha acabat fent 3 sota la pluja que ha anat caient avui sobre Montilivi. Triomf, insistim, importantíssim per trencar aquesta mala ratxa, però també perquè l'Atleti de Bilbao havia perdut en aquesta jornada i per tant el Girona agafa 10 punts de marge sobre el cinquè classificat quan només queden 12 partits de Lliga. A més, els gironins recuperen la segona posició. De fet, per dalt queda tot igual, perquè en aquesta jornada han guanyat tant Barça com Madrid com Girona. Per tant, el Madrid segueix líder amb 6 punts de marge sobre el Girona i 8 punts respecte al Barça. Recordo, pròxima jornada, dissabte, València-Real Madrid. És el retorn de Vinícius a Mestalla, després de tot l'episodi amb aquells insults racistes i tota aquella polèmica que es va generar al voltant d'aquell aficionat que li va fer el gest del mico a Vinícius, aquella expulsió que després li van acabar retirant des dels comitès de competició. Ja molt en renou a València amb el retorn de Vinícius i del Real Madrid aquest dissabte, un partit realment calent, calent ja des de fa dies. Avui en parlarem. I després, diumenge, tenim un Mallorca-Girona i un Atlètic de Bilbao-Barça. Mallorca i Atlètic Club tenen aquesta setmana partits clau per arribar a la final de Copa. De fet, el Mallorca juga demà contra la Reial Societat. I poden arribar o molt contents, Mallorca i Atlètic Club, els seus partits de Lliga del cap de setmana, o molt tristos. L'Atlètic de Bilbao jugarà dijous a Sant Mamés contra l'Atlético. Per tant, només tindrà 3 dies l'equip de Valverde per preparar aquest duel contra el Barça. Segueixen a Montilivi el Xavi Puig, el tenim a la zona alta. Hola, Puig!
Hola, bona nit!
Què tal? Bona nit! I tenim ja la zona baixa, el Miquel Agut, pendent de la roda de premsa de Mitchell. Hola, Agut!
Hola, Aleix, bona nit.
Què tal? Bona nit. Bona victòria, això de la pluja, ara ho sentia en el tram final de la transmissió.
Sí, no, i a més el que deia en Puig, també, la gespa ha aguantat molt bé, perquè hi ha hagut estones de la nit que ha plogut molt i durant tot el partit ha estat plovent, no era xirimiri, no era un aiguat, tampoc, però és una pluja persistent i la gespa ha aguantat molt bé i el Girona ha ofert una gran versió, sobretot a la segona part, d'aquelles de bassegar el rival i de superar-lo. És un 3-0 que s'ha aconseguit amb 2 gols al temps afegit, però que podria haver estat un 5-0 tranquil·lament o un 3-0 al quart d'hora de la segona part i dedicar-te, mai més ben dit, a nedar i guardar la roba. Però bé, al final una victòria convincent del Girona, que com ara repassaves torna al segon lloc i que, com hem estat explicant, aconsegueix 10 punts de marge amb l'Atlètic Club de Bilbao, que és el cinquè classificat, que juga Copa entre setmana, que rep el Barça el cap de setmana que ve, i és la millor manera d'anar al camp del Mallorca, un camp difícil, es va demostrar la Copa, aviam si allà també pots aconseguir 3 punts més que t'acostin més a la Champions. Ara són 10 punts sobre el cinquè, quan en queden 32 en joc, això vol dir una tercera part de l'objectiu de la Champions que té Mitchell ja a la butxaca.
Sí, i tant. Puig, s'ha gaudit des de la zona alta o no? La primera part no gaire, no? Potser?
La primera part ha estat més igualada. Ha acabat ja millor el Girona que el Rayo. L'últim quart d'hora de la primera part ja ha estat més del Girona, sense molta ocasió de gol, però sí que amb el Rayo ja molt més tancat al seu camp i sense gairebé trepitjar el camp rival, i a la segona part sí que ha sortit un Girona molt més incisiu. La figura d'Aleix García jo crec que en aquest sentit ho exemplifica bastant. A la primera part molt ben tapat pels migcampistes del Rayo, amb un home a sobre durant tota la primera part, però a la segona amb alguna conducció trencant aquesta primera línia de pressió, sent més valent, jo crec que és el que li ha demanat segurament Mitchell, de ser
més valent en pilota als peus, intentar superar aquesta pressió del rival, cosa que la primera part ha fet Eric Garcia, però poca gent més, i hem vist un Girona allò, agressiu en atac, com li agrada a l'entrenador, creant moltes ocasions, aprofitant-ne poques, i per sort al final amb Savinho acabant-ho de rematar amb aquest 3-0, però la segona part torna a ser una versió del Girona la que hem vist durant molts partits a Montilivi i fora de Montilivi.
Estem pendents de Mitchell, val? Amb el Puig i amb l'Agut des de l'estadi de Montilivi. Aquí a l'estudi de RAC1 a Barcelona segueix per aquí el Jaume Molló. Hola, Molló.
Hola, Aleix.
I també el trident dels dilluns, Lluís Carrasco.
Hola,
Lluís.
Hola, hola, bona nit.
Bona nit. Fernando Polo, subdirector de Mundo Deportivo. Hola, Fernando.
Bona nit.
I el David Bernabéu. Hola, Bernabéu.
Què tal, bona nit.
Molt bé, bona nit. Primer de tot, agraïments. Gràcies, Fernando.
Ah, de res, sí, home.
Ens has portat una samarreta molt bonica de la Jean Buen Mundo Deportivo. Sí, home.
Gràcies.
Jo me la posaré molta, ja saps que estic
preparant
la marató.
No, però com que sou gent esportista, que us agrada córrer i fer esport...
Martí Faria.
Us agrada fer esport...
Mario, estic preparant la marató de Barcelona, que és el 10 de març, per tant m'anirà molt bé.
Has d'entrenar.
Amb oients?
Sí, sí, amb quatre oients estem, amb fire,
Gràcies, Fernando.
Ja en parlarem.
Home, magnífic.
Escolta'm, i després, deixa'm felicitar al Miquel Agut, al Puig, al Molló, a la gent del Girona Juga RAC1, a les transmissions del Barça Juga RAC1, a les transmissions de l'Espanyol Juga RAC1, amb el Pou, amb l'Eduard de Vall, amb el Dari Solson, amb el Marc Guillén, amb tota la colla, la Marta Ramon, la Laia Coll, el Joan Camí, no em vull deixar ningú, perquè avui Ràdio Associació de Catalunya ens han donat el premi a millor programa de ràdio a les transmissions esportives de RAC1, ex aequo amb el Tot Costa de Catalunya Ràdio. Ja sabeu que Jordi Costa i Sonia Germà van treballar molts anys aquí a RAC1, per tant, me'ls estimo molt, els felicito i m'encanta també que hagin premiat tota la bona feina que fan de ràdio esportiva. He estat a la gala al Palau de la Música Catalana celebrant els 100 anys de ràdio a Catalunya, una gala que ha presentat el Jordi Basté, que ha estat meravellosa, que ha comptat amb Luis de l'Olmo, Mònica Terribas, Antoni Bassas, Josep Cuní, Toni Clapés, que hi havia Carles Cuní, ja no em vull deixar ningú. Hi havia tothom, absolutament tothom. Ha estat meravellosa la gala, m'ha encantat, i des d'aquí també, per la part que ens toca, doncs mira, felicitar-los a tots vosaltres, que ens hi passem aquí moltes hores els cap de setmana.
Unes quantes?
Per intentar fer gaudir la gent a les transmissions.
Els caps de setmana, fa hores, Jaume Molló.
Fa hores el Jaume Molló.
No fa hores, ja.
Fa hores.
Jaume Molló té un apartament a RAC1 els caps de setmana.
Igual que Xavi Puig. Puig?
Exaequo.
Exaequo.
Sí, el compartim. Fem un frens a la Gironina.
Sí. Bé, doncs això, que surts d'allà, perquè això ha estat aquest vespre allà al Palau de la Música, i surts d'allà i penses, hòstia, ets un puto privilegiat, parlant clar i malament i ràpid, de poder-te posar aquí davant d'aquest micròfon. I veient tota la gent que ha fet gran la ràdio a Catalunya en aquests 100 anys que fa de ràdio, i això, que hi ha hagut un moment que et sents allà una mica superat veient tota la qualitat que hi havia en aquell escenari.
Et sents superat cada dilluns aquí.
Imagina't, amb els tertulians. Imagina't allà, no, Bernabéu?
No, perdona, eh?
No, ni una. Però ja el coneixem.
Molt bé, Aleix, me n'alegro molt.
Ja ho
sabeu. No, i anaves molt elegant, jo t'he vist.
Ah, sí? Sí. Això era el de menys, això.
No, però home, a les gales importants s'ha d'anar, bueno, a representar a l'empresa i al grup en condicions, i tu ho has fet.
Bé. Això, visca la ràdio,
he pogut sentir el discurs de Pou
per 100 anys més.
No m'ha durat per més, vull dir, he escoltat i he vist el discurs de Pou, que el feia extensible,
ha parlat l'Eduard de Vall també, els del Girona no han pogut parlar, pobre, els del Girona
ja
han parlat després. I sí, evidentment el Costa i la Germà i tota la gent que ha rebut premis i reconeixements, que n'hi havia també de molt importants i que potser no són tan visibles i que també val la pena premiar-los, perquè la ràdio no només el fem les persones que estem davant del micròfon, no? A darrere hi ha una part tècnica, una part de producció. Avui Carles Godó ha rebut un reconeixement. Carles Godó és la veu de RAC1, tota la veu que posa les veus a les promocions, que fa el separador.
Aleix, si em deixes afegir una cosa, ara parlaves de la Marató de Barcelona i parlaves de 100 anys de ràdio. Curiosament, el mitjà de tots els mitjans que més s'ha adaptat al món digital és la ràdio. Ara parlaves de la Marató, l'únic mitjà que pots fer i pot sentir i pot seguir fent tota la Marató de Barcelona és la ràdio. Qualsevol altra et fotries un hòstia com un piano.
És veritat, absolutament.
Per tant, no, tothom pot una ràdio a la butxaca, cosa que abans no succeïa, i s'ha adaptat absolutament al món digital i al món de la ràdio. Per tant, la ràdio, enhorabona, i com tu deies, per 100 anys més, que segur que veuran la
gent. Us en recordeu, jo que he fet molts anys ràdio, també us en recordeu quan es deia que... Bueno, amb la proliferació de la televisió, sobretot els partits per televisió, vam passar de veure un, dos, tres partits a veure'ls tots, no? Poder-los veure tots per televisió, que, i que la ràdio nosaltres intentàvem acompassar doncs, el ritme televisiu, el ritme de les transmissions televisives amb les transmissions que nosaltres fèiem des del micròfon, des de la ràdio, i molta gent deia, això, la ràdio morirà, la gent acabarà veient la tele, i no només no ha mort, sinó que es manté... molt vigent.
Sí.
O sigui, la gent ha continuat mantenint aquesta sensació de dir, sí, sí, m'agrada veure els partits per televisió, però
fins al
no
punt
soc res sense la ràdio.
La tele...
Això és un gran mèrit de la ràdio i tota la gent
segur
que fa la ràdio.
Dirà el que anava jo.
Doncs digueu tu.
No, que a sobre la televisió et dona l'oportunitat de seguir
set emissores.
De ràdio,
sí, sí,
diferents.
Amb el canal d'àudio, no?
Sí, clar, però sí,
allò
sí,
que dius a vegades, estem al canal 5, no?
Sí, sí, aquest fenomen
es... O sigui, la tele ha posat opcions d'àudio de ràdio.
Si la televisió ha tingut en compte aquest fenomen és perquè, evidentment, és conscient. La pròpia televisió és conscient que la ràdio no morirà mai.
La gent ho reclama, perquè en teoria per ells, home, ells volen fer la seva transmissió amb el que ells volen publicitar i colar les seves falques.
De moment, DAZN, per exemple, ho fa.
Clar.
Fa amb altres idiomes, però té el seu àudio propi.
Té el seu àudio propi.
Però ja són tries del canal.
A Movistar em trobo allà, no sé quantes opcions n'hi ha, en castellà i català, però...
Ja segut, sí.
No, només que, a part d'això, i del fenomen de la ràdio, que jo crec que és la manera de transmetre emocions més gran que hi ha, per mi és així, però la ràdio, jo ho reivindico i ho ha comentat també en Pou al final de la intervenció que ha fet, la ràdio en català, perquè el català no és una llengua que tingui una salut de ferro a dia d'avui als carrers, però a nivell radiofònic és una llengua que es pot que pot estar barallant-se, per dir-ho així, guanyant la posició com si fos un partit de bàsquet amb qualsevol altra llengua del món, i m'agradaria que aquest estatus que té la nostra llengua a la ràdio el tingués al carrer i en altres àmbits. De moment no és així i dubto que ho arribi a ser, però crec que podem estar molt orgullosos de fer ràdio en català i ràdio esportiva en català, perquè la ràdio, i ho sabeu tots, esportiva ha estat menys tinguda moltes vegades dins del que és o el gremi o de cara al públic, perquè una mica doncs els celebrats dels esports, doncs bé, és fer una ràdio de qualitat que entretingui, però que a més es vehiculi a partir d'una llengua comuna, que és la nostra, i per mi tot això encara afegeix més valor, i quan fan els EGMs sempre mires què fa la teva ràdio, i tenim el privilegi d'estar sobre de tot, però també mires què fan les altres que emeten en català per sumar-les totes, perquè crec que és una cosa que hem de tenir tots present.
I si parlem de transmissions esportives, la coralitat de la ràdio és un valor absolutament diferencial. No té res a veure, és a dir, jo que he estat, per exemple, 15 anys a Deportes 4, allà, o sigui, a Madrid, eren referencials les transmissions del Barça a RAC1. Cada cop que hi havia un gol important del Barça, un gol important contra el Madrid, al carrer de Damià López i tal, i a més jo forçava per amplificar l'efecte, doncs era RAC1, perquè no era el mateix posar qualsevol, amb tot el respecte, qualsevol transmissió televisiva en català sobre aquell gol, que escoltar com es narrava aquell gol a la ràdio, no només pel Pou, no, sinó en general, no? Totes les veus sortia el somriure del Molló en un moment determinat, és a dir, generaves una sensació, quan es tractava de celebrar un gol contra el Madrid, a favor del Real contra el Madrid, generaves una sensació de morbo, de morbo a Madrid.
Els codis.
Que, exacte. Que no té res a veure. No té res a veure.
Bé, el gol de l'Espanyol de dissabte, jo crec que és una prova també d'això,
sí,
no?
Sí, sí.
Que Madrid no ven tant, però vaja, que va ser
això. El 2-3, sí senyor. Bé, després d'aquest moment d'unanisme, felicitats a tots, gràcies als oients sobretot, que ens escolten cada nit i que escolten...
He volgut taliar una mica el meu primer comentari.
Ràdio en català,
gràcies. Tot acurat, ja
gràcies, revisarà el bar si treu la groga. Fem un minut i mig de pausa i arrenquem ja pendents de Michel.
Les caritas de Fernando Polo,
cuidao
se suceden.
Cuidao ahí. I trucarem a la Marta Ramon, que ens explicarà avui què ha passat, perquè ha marxat una altra peça clau al Barça, Maribel Meléndez, que era la directora corporativa, i avui s'ha sabut, ho ha explicat Mundo Deportivo primer, i ho hem confirmat després també a RAC1 i la resta de mitjans, que plega Maribel Meléndez, una de les figures també importants en la direcció corporativa del club.
Tu diràs, amb Aleix Pariser. Descobreix Renew, una àmplia gamma de vehicles d'ocasió per totes les teves necessitats. Tria entre elèctrics, híbrids, de gasolina o dièsel, recondicionats i certificats. Endut en un vehicle de segona mà totalment revisat i aprofita la garantia Renew. A més, et taxem el teu cotxe actual i et financem el que compris. Descobreix els vehicles d'ocasió a es.renew.auto.
I a més, aquest mes, condicions especials al teu concessionari Renault i Dacia de la Comunitat de Catalunya.
La nova temporada de Fórmula 1 a Dazón ja és aquí. I si ens il·lusiona tant, és perquè la Fórmula 1 ens corre per les venes. Amb Alonso, Sainz i el trio Calavera. Entra a Dazón.com i no t'ho perdis des de 19,99 € al mes.
I ara demana un desig. Últimament em demanen molt ser de Mi BP perquè així sempre pots tenir a mà la targeta virtual a la teva Mi BP, consultar els teus saldos, ofertes i promocions.
No, si jo ja sóc de BP.
Ah, d'acord, doncs llavors no sé què més pots demanar, un cotxe...
Si tu també vols demanar un desig, descarrega l'app Mi BP i aconsegueix aquests avantatges i molts més.
Bona nit. En el sorteig del cupon diario celebrat avui, el número premiat ha estat...
29.763... 2, 9, 7, 6, 3.
Sèrie
11, 0, 1, 1.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
A RAC 1, tu diràs, amb Aleix Pariser.
Si necessiteu un bon fitxatge i, a més, estalviar, la solució és Obramat, perquè té mil formes d'ajudar-te amb l'eficiència energètica i estalviar diners i energia. Obramat té els millors materials per a qualsevol tipus d'aïllament, finestres a mida de PVC, que s'ajusten a qualsevol reforma, i tota mena de solucions per instal·lar energia solar, fotovoltaica, panells, bateries, inversors i el que calgui. Professionals de la construcció i la reforma, aneu a Obramat. Ara estava mirant que el Girona, el Puig i l'Agut des de Montilivi també, i el Molló, que li agrada molt els números, segur que m'ho confirmaran. Al Girona li queden 19 punts per jugar a Europa League, que el sumi ell o que no el sumin el Betis i la resta d'equips.
La combinació.
O 26 punts per garantir-se Champions. Insisteixo, 26 punts que els ha de sumar el Girona, o si no, que no el sumi l'Atlètic de Bilbao. És a dir, cada cop que l'Atlètic de Bilbao no sumi, si perd contra el Barça, doncs al Girona li quedaran ja 23 punts per anar a la Champions. Es resten els 3 punts de l'Atlètic de Bilbao.
Si el Girona fa una mitjana, o sigui, fa una recta final mitjanament normal, si no cal que sigui ni brillant,
amb 4-5 victòries,
amb 10 punts d'avantatge sobre el cinquè, és gairebé un miracle per l'Atlètic Club que l'Atlètic Club pugui eixugar aquesta renda.
Però és que el Girona guanyant...
Són 10 punts, són molts.
De les 12 jornades guanyant 5, són, 5 no, per 3, una... 15, no. I ja està, i l'Atlètic Club que et deixi de guanyar dos partits, ja està. Si
hauries de fer una recta final dolenta. I que l'Atlètic mantingués el to, evidentment.
Si el Girona fa Champions, és la bomba. Eh?
No, és...
Ja no et dic... De...
Jo crec que és la notícia de la temporada.
Lluitar per la Lliga i tal, que...
És el notícia de l'any.
Que és matemàticament, absolutament factible, eh? Però que entri entre les places Champions, qualsevol de les quatre, és brutal.
No, i esteu parlant molt de números, però al final jo el que voldria destacar és que el Girona està jugant esplèndid, directe, bonic, il·lusionant, talentós. És que estan jugant molt bé el futbol, i jugant molt bé el futbol, el més probable és que guanyin la majoria de partits, i crec que els guanyaran.
Sí, però a més, ara que fèiem això, no, que sembla que el Girona està en Champions... El Barça està en una situació semblant, perquè està a 2 punts per sota, és a dir, el Barça està a 28 punts de garantir-se la Champions, els faci ell o no els faci l'Atlètic, que també sumen aquests 28 punts. Vull dir que el Barça ho té pràcticament fet, guanyant també 5-6 jornades de les 12 que queden. L'Atlètic no et guanyarà els 12 partits, l'Atlètic Club Bilbao. Per tant, ho té
I
fet
Messi està a la Copa.
I Messi està a la Copa.
Sí, clar. Perquè és que ara, per exemple, jo crec que el Barça pot ser gran beneficiat de l'Atlètic de Bilbao, tenint en compte el partit de Copa entre setmana, sí. Perquè aquests partits de Bilbao són com si fossin unes semifinals de Champions al Camp Nou o al Bernabéu.
No,
Miquel,
té tres baixes l'Atlètic Club.
Sí, clar, sí, clar, clar.
Al cap de setmana. Les baixes són molt importants.
L'Atlètic Club baixa molt a fora i jo crec que aquí li faltarà la regularitat.
Per... Sant Mamés és on... Ho vam dir l'altre dia. Si jugués tots els partits de Sant Mamés, gairebé lluitaria per ser campió de Lliga.
Sí, però no que ja marcarà molt dijous,
tenen,
no?
Tenen dos partits seguits a Sant Mamés i en el primer jo crec que es deixaran molt. molt.
Tu no creus que marcarà si queden eliminats dijous?
Sí, jo crec que serà un cop important, però és que a sobre està el factor cansament, no ens enganyem, és que juguen dijous, no?
Sí, sí, dijous 2-10. Clar, 2-10, vull dir, acabaran a la matinada de divendres.
Possible pròrroga.
Clar, i aniran amb tot, i ja tenen la baixa de Nico, de sí. Vivian...
I de Birchiche,
i de Yuri. I el que passi contra l'Atlético, que pot haver també alguna lesió o algun tipus que digui tocat. I si expulsió directa, diria que si és expulsió directa...
Depèn de la sanció.
Exacte.
Ha de ser de 4 partits. Hauria de fer una barrabassada.
Una carnisseria. Sí.
Jo crec que al Barça se li ha posat bé el partit de...
que podria passar,
que podria passar. Sí, en el fragor de la batalla per una final de Copa...
Li hauria d'aplaudir a la cara a l'àrbitre, no? Com Nico Williams, sí, no?
És una batalla que pot acabar amb pròrroga. Una batalla dura.
Però si no juga Nacho, tranquil.
Què us va semblar l'aplaudiment i l'expulsió de Nico? No, t'ho dic perquè Cuadra Fernández va sortir el vídeo que fa uns mesos.
És que és Cuadra Fernández.
És el mateix àrbitre.
És el mateix àrbitre.
Si aplaudeixes a l'àrbitre, t'han d'expulsar, no sé què et diguis Vinícius. Però si dius Vinícius, igual.
Home, és que expulsar Nelson Mandela és complicat.
Tens...
És anar contra la ironia.
Espera, que arriba Michel a la sala de premsa.
A veure què diu el tècnic del Girona. Escoltarem aquesta roda de premsa després de guanyar 3-0 al Rayo Vallecano i de pràcticament garantir-se una plaça Champions. No està fet, però ho té molt bé el Girona.
Estàs calmat? Pots preguntar? Sí,
sí, puc preguntar. Disculpeu que estava en el fragor del directe. Aviam, va, que començarem. Hola, Michel. Miquel Agut, de directe, tu diràs.
Bona nit.
M'agradaria saber, bona nit, amb què et queda. Suposo que tot va unit, no? Però avui el joc i el resultat, no sé què prioritzava, si és que es pot desvincular una cosa de l'altra, però al final ha sortit tot rodó, em fa l'efecte.
No, les dues coses van unides. Queríamos controlar un poco el juego, la primera presión de ellos. Creo que hemos encontrado bien el hombre libre, sobre todo ha sido Eric en la primera parte y David en alguna situación. Pero luego nos ha faltado la continuidad. Demasiadas pérdidas por ser demasiado verticales. Y es verdad que las pérdidas eran en profundidad y hacían que el Rayo no pudiera tener la transición que ellos generan, que en este caso con De Frutos y Álvaro por bandas, pues te generan mucho. Y luego en el juego de ellos, a nivel defensivo nuestro, creo que la presión ha sido muy buena, porque no han tenido la posibilidad de que el Pacha doble a Álvaro, de que Value doble a De Frutos. El 2-2 por fuera creo que lo hemos trabajado muy bien. Cosas que queríamos controlar de este partido, las transiciones. No he visto ninguna situación de ellos clara en la primera parte, quiere decir que el equipo ha trabajado muy bien, pero en zona 3 nos ha faltado calma y tranquilidad para ir lado a lado, demasiado verticales. Y la segunda parte creo que hemos comenzado mejor y el gol nos ha dado la tranquilidad esa. Luego la expulsión nos ha calmado a nosotros, pero les ha hecho mejores a ellos en cuanto al juego, porque han controlado un poco más en situaciones de posesión con un hombre menos. Pero nosotros hemos trabajado muy bien la recuperación. Yangel creo que ha hecho un partidazo a nivel de recuperación de balón. Y hemos podido salir en situaciones de transición donde nosotros, con espacio, somos también muy buenos, muy buenos. Y eso, bueno, me parece que ha sido un partido muy, muy difícil. El Rayo en las últimas 5 jornadas era el equipo que menos expecting goal en contra había tenido. 0,5 me parece, 0,6. Nosotros hemos generado 1,6, 1,7 me parece. Hemos hecho 3 goles además. Quiere decir que es una defensa que trabaja muy bien. Tienen una buena presión y tienen jugadores de calidad que en transición te pueden hacer mucho daño, y eso lo hemos controlado muy bien. Con lo cual me voy satisfecho. No me voy satisfecho con la zona 3 de la primera parte, con esa capacidad de quizás, como veníamos de 3 partidos sin ganar, queríamos hacer demasiadas ocasiones antes de generar el juego, y eso ha hecho que hemos jugado demasiado precipitados en el último tercio de campo, demasiado finalización. Jan, me parece que las 8 primeras acciones que ha hecho de superioridad, ha perdido todos los balones. Y se lo he dicho, le digo, cálmate, que esto se trata de que el equipo tenga lado a lado, que tengamos profundidad, que nos posicionemos en campo rival y que les hagamos, sobre todo a los extremos de ellos, jugar muy atrás, que era lo que queríamos. Creo que la segunda parte lo hemos hecho mejor, pero... Bueno, un partido complicado, pero ya sabíamos que iban a ser muy duros. El Rayo es un equipo que trabaja muy bien y bueno, creo que es una victoria merecida, pero difícil. Y el resultado, es verdad, es que Para mí ha habido más igualdad de que este resultado, aunque nosotros, yo creo que las ocasiones claras han sido nuestras.
Hola, Michel, aquí en directo al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
Segona, no?
Avui només una. Parlaves de tranquil·litat. No sé si la victòria, notes que amb els teus jugadors li dona tranquil·litat, que potser havia perdut després de tres partits sense guanyar, i si a l'inici del partit potser això ja ha tingut a veure, aquestes dues derrotes seguides, si has vist l'equip una mica poc
pressionat, no? Sí. Bueno, però és normal. Tenemos mucha gente joven que esta presión que ya hemos dicho que nos gusta y la queremos, la de ir a Champions, luchar por entrar en Champions, es una presión muy bonita, es una presión que todos queremos, pero que hay que valorar. O sea, tenemos que valorar todos que yo ayer veo un partido Celta-Cádiz y esas situaciones son muy, 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 muy duras de vivir. Y nosotros estamos en una presión muy bonita. Y esa la quiero para mi equipo siempre. Y ellos tienen que saber que estamos en un momento precioso y hay que disfrutarlo. Hay que disfrutarlo, a pesar de que veníamos de dos derrotas, pero hay que disfrutar jugar contra el Rayo hoy aquí con nuestra gente y sabiendo que de ganar nos ponemos segundos otra vez, como ha ocurrido. Entonces, yo creo que hay que valorar un poco lo que hace el equipo. Y la presión es buena, pero que el jugador esté en su mejor versión, con alegría, con agresividad en ataque, siendo verticales, siendo valientes, porque somos un equipo que nos ha llevado hasta aquí eso. Entonces no podemos perder esa dinámica de ser el equipo alegre en el juego, porque si no, no nos va a dar. Entonces no quiero que tengan esa sensación de pesadez en las piernas cuando nos enfrentamos ahora mismo en partidos tan importantes que nos van a marcar un poco hacia dónde vamos a llegar. Y bueno, lo importante es que tengamos claro que nuestro objetivo es la Champions ya. Entonces hay que trabajar para ello.
Michel, enhorabona per la victòria. Hernán Adrià, del Diari Esportiu. Vull parlar de dues figures. La segona part de Lluís García, que ha fet un pas endavant, no sé si s'ha vist des de la llotja de premsa, i llavors el partit de Sabiño, els últims 20 minuts, que per mi són dels millors d'aquesta temporada. Si ens els pots veure. Merci.
Sí, bueno, creo que el partido defensivo de Eric y de David ha sido top. Miguel, increíble. Le hemos colocado más atrás para defender la velocidad de Frutos. Creo que le ha ganado el 90% de los duelos. Y luego encima da la asistencia al primer gol. Partidazo de Miguel. Después de reivindicar de un partido donde, entre comillas, el otro día en Bilbao sufrió. Se ha reivindicado hoy, como le queríamos ver. Pero te hablo de Jan, que ha tenido una actitud brutal de ir hacia adelante. Para mí, Jan Gel ha sido el mejor jugador del partido, porque hasta en todas las posiciones defensivas nuestras, de poder robar, de poder dar continuidad, para mí ha hecho un partidazo. Y sí, bueno, Aleix ha hecho una gran segunda parte. La primera, bueno, hasta un poco más. Es verdad que Unai le ha marcado al hombre en muchas situaciones de salida de balón. Y él ahí se encuentra un poco a disgusto, porque cuando no es participativo cree que no está ayudando, pero sí que está ayudando de otra forma, generando espacios, pero él lo quiere hacer con el balón y muchas veces pues tiene esa ansiedad de querer jugar. Pero creo que en la segunda parte, cuando ha agarrado el balón, ha sido capaz de salir en conducción como le queremos ver, y ha metido muchas situaciones de ser vertical, de ir a los espacios, de dar continuidad. Bueno, ha hecho un partidazo. Y Sabio, pues que lo haga en los primeros minutos, lo que ha hecho en los últimos 20, que lo haga desde el principio, porque alguno estábamos pidiendo la hora ya. No, bien, es un jugador importantísimo para nosotros y necesitamos la mejor versión de Sabio, pero creo que la mejor versión de Víctor y la mejor versión de Dobic nos hace mejores. La mejor, Portu, creo que ha hecho un trabajo excepcional. Bueno, yo es que no quiero resaltar a nadie, porque yo creo que todo el equipo tiene buena mentalidad y unos se hacen mejores a los otros, y eso para mí es muy importante.
Buenas noches, Michel. Joaquín Basigalupo, de la cadena COPE. ¿Tener de vuelta a David López te permite soltar un poco más a Eric en creaciones? Lo vimos filtrando pases, avanzando mucho más. ¿Tener el soporte de David te permite que Eric participe un poco más filtrando?
Bueno, la situación era les habíamos trabajado en quién podía ser el hombre libre, y viendo la presión de ellos hemos visto que era Eric, entonces sí que él tenía que salir, pero luego por momentos tapaban a Eric, que tenía que ser David. Entonces los dos tienen mucha personalidad para conducir en situaciones donde a veces son casi último o penúltimo hombre, con la dificultad que eso tiene en la pérdida, la posibilidad de perder el balón, pero hemos tenido empaque en esas situaciones. Bueno, la vuelta de David es buena porque genera competencia y hace mejores a los compañeros, pero Juanpe luego ha salido en un momento difícil y ha hecho un gran trabajo. Yo es que quiero valorar a todos los jugadores, porque Juanpe en el día del Bernabéu para mí hace muy buen partido, a pesar de la derrota, y fue una derrota dura, pero él realmente estuvo muy bien. Entonces, yo no quiero ponerle etiquetas a cada jugador. No, es que con David somos mejores, con Daley Blind somos mejores. Bueno, yo creo que con todo el equipo entrenando bien somos buenos, y somos muy buenos cuando todo el equipo está enchufado, y eso creo que es clave, que a lo largo de todo el año hemos necesitado a todos y todos han rendido al 200%.
Hola, Michel. Moisés García, de Radio Nacional. Veníais de dos jornadas en las que habíais encajado muchos goles y también se hablaba de fragilidad defensiva. No sé si para ti hoy también, aparte de la victoria, irte con la portería cero también es una satisfacción.
Sí, muy importante. Más que la portería cero es, primero, hemos tenido el control de nuestro ataque para que no generen transiciones peligrosas. Y segundo, hemos hecho una muy buena presión a un equipo como el Rayo, que es capaz de generarte transición y profundidad. Creo que lo hemos tapado muy bien, muy bien. Miguel ha hecho un partidazo increíble en este sentido, Eric también, pero Jan, cuando ha tenido que correr con Álvaro, ha sabido defenderle muy bien. Y David, pues su inteligencia táctica hace que muchas veces resuelva situaciones antes de que ocurran, y eso también es muy bueno para nosotros. Pero la presión de los de arriba ha sido espectacular. Es muy importante que el equipo defensivamente tenga capacidad de contener al rival. El Atleti Bilbao el otro día, el Atleti nos hizo la mayoría de los goles de transición. Y fue más responsabilidad nuestra, de nuestras pérdidas de balón, que no de no saber defender un ataque del Atleti. Y eso lo habíamos hablado. El Real Madrid, el primer gol viene de una transición. El tercer gol viene de otra transición. Son situaciones que nos han hecho daño. Es verdad que la calidad de estos jugadores hace que te penalicen mucho una pérdida de balón, pero tenemos que saber nuestra estructura fuerte con balón para que eso sea minimizado lo más rápido posible. Tenemos que ser un equipo que con balón tenga la alegría que tenemos, pero que no nos penalice demasiado en muchos partidos. En Madrid y Barça nos penalizaron bastante.
Sí, fem l'última, Tatiana.
Hola, Michel, felicitats per la victòria. Tatiana Pérez, de Diari. Gràcies. De Girona. El que deies, no? Torneu a ser segons i deixeu l'Atlètic a 10 punts. No sé si amb els resultats d'aquesta jornada, si heu estat gaire pendents i si pesa menys, no?, la derrota de Sant Mamés.
Sí, también somos hemos vuelto a ser el equipo más goleador de la Liga. Hemos superado al Barça por un gol, que también era, se lo hemos recordado hoy a los jugadores, que somos un equipo que queremos ser protagonistas, que queremos ir a portería rival, que nuestro orden mental del juego es ser protagonistas con el balón y ser ofensivos, y ser el mejor equipo de la Liga en cuanto a goles nos vuelve a hacer felices, y eso para mí es muy importante. Siempre que perdemos un partido, tenemos la sensación del rendimiento del equipo hacia dónde tiene que ir. Hoy seguramente estaré más contento de la fase defensiva que de la ofensiva. No he visto el partido todavía, pero mi sensación a día de hoy, en estos momentos, es que el equipo ha estado mejor defensivamente que ofensivamente. Solo hemos estado mejor ofensivamente cuando se ha roto el partido y ellos se han quedado con uno menos. En la primera parte hemos estado muy bien defensivamente, pero ofensivamente me ha faltado cosas. Sin embargo, en Bilbao con el Athletic tengo la sensación de que el equipo, cuando atacaba bien, pero en muchas fases defensivas de transición no ajustamos bien. Entonces, bueno, yo no me quedo con la derrota si me hace más daño o menos, sino me quedo con el rendimiento hacia dónde tenemos que ir para mejorarlo. Y eso, hemos hablado antes de la portería cero, viene que hemos generado, perdón, que un equipo como el Rayo nos ha generado, yo creo que 2-3 situaciones un poco peligrosas, pero creo que no ha tenido ocasiones de gol y eso para mí es súper importante.
Sí, estem. Pues gracias a tots. Bona nit.
Doncs sí, estem. Bona nit. Gràcies. Mitchell s'ha canviat, per cert, que s'ha mullat i s'ha canviat perquè tot i que en Brugui digués que no es mullava perquè l'àrea tècnica queda coberta per la tribuna, no és veritat, i en Mitchell s'ha canviat avui perquè estava això després de l'aiguat a Girona. En tot cas, en primer lloc, quan l'equip guanya és mèrit dels jugadors perquè els elogia tots i ho fa sense cap problema. Quan l'equip perd, ho vam escoltar a Bilbao la setmana passada, és culpa seva. És el que fa Mitchell sempre després dels partits. Fins ara, evidentment, ha hagut d'elogiar molt més els jugadors i això sempre és positiu pels resultats de l'equip. Ha reconegut que estaven una mica tensos al principi perquè venien de dues derrotes i un empat i volien guanyar tan aviat com fos. Ha remarcat que els agrada l'objectiu de la Champions i la pressió que això representa per aconseguir-lo, perquè ha comparat la situació del Girona amb el que podia viure el Cádiz i el Celta en el partit d'ahir, i ha recordat ara al final, en aquesta última resposta ho explicava, als jugadors que el Girona era el màxim golejador abans d'aquesta jornada i que havia deixat de ser-ho i que volia que tornessin a tenir aquests guarismes i que l'equip ho ha entès i ho han fet. Ara el Girona torna a ser l'equip que ha fet més gols de la Lliga.
Sí senyor, 57 gols a favor al Girona, 56 per un de diferència al Barça, 54 al Madrid. Molt bé, Miquel, diumenge que ve més al camp del Mallorca, a veure si es treu l'espina de la Copa a Son Moix, al Girona.
Aviam, tant de bo sigui el cas, el Mallorca, que tampoc no està per tirar coets, que està vivint una situació una mica complicada. Ara parlarà Miguel aquí a la zona mixta. En el cas que Miguel digui alguna cosa d'interès, doncs us ho farem saber i si no ja tornarem en el proper partit.
Perfecte, fins ara, Miquel.
Adeu.
Gràcies. Des de la zona alta de Montilivi, Puig, vols afegir alguna cosa?
No, estava pensant que avui que ha atorgat el Premi Ràdio Associació a les transmissions esportives de RAC1, les transmissions són passió i això aquí a Girona diríem que aquest any n'hi ha molta, són incertesa també les transmissions, de no saber què passarà. Jo crec que el Girona és el clar exemple, no?, d'això aquesta temporada, que era impensable de veure el Girona a la Champions, i les transmissions també són coralitat, no?, i si alguna cosa té aquest joc del Girona és això també, la coralitat que el fa ser tan i tan superior a molts dels rivals durant aquesta temporada.
I tant que sí, Xavi. Mira, de fet estava mirant ara, matemàticament en aquesta jornada 26 el Girona s'ha salvat. És matemàtic. El fet que el Cádiz no guanyés el seu partit va fer que el Girona se salvés. O sigui, no li calia ni la victòria contra el Rayo. L'empat del Cádiz ja
ara
salvava...
Ara entenc aquesta celebració tan gran que hi ha hagut avui a Montilivi. Sí? Ara sí, l'entenc.
És matemàtic això. És matemàtic això. Sí,
doncs escolta'm...
Si el Cádiz hagués guanyat, avui el Girona estava obligat a guanyar el
Xavi,
Rayo.
Xavi, i fas bé d'enfotre tant de l'Aleix, perquè aquest comentari és indigne. Bueno,
sí, sí. És matemàtic.
Sí, sí, però quin era l'objectiu quan va començar la temporada?
Ara.
No. Que no tenim memòria.
Sempre es
no tenim memòria. Que l'any que ve serà molt difícil pel Girona.
Van canviar els objectius.
Si Déu vol estar, no, si Déu vol estar a Champions, que espero que hi sigui, val? A Mitchell se li demana que faci el que ha fet aquest any i encara molt més. I no ens en recordarem que fa 4 dies l'objectiu era mantenir la categoria.
A l'any que ve no
se li exigirà
Champions al Girona l'any que ve. Vull dir, si algú ho fa, el farem fora d'on sigui.
Però si, no, si perquè, algú, però tu saps que en futbol passa això, Xavi, que el llistó es col·loca en una zona... I home, ja no
la gent és prou intel·ligent com per no exigir-li Champions al Girona la temporada que ve. Vaja, jo crec. Vaja.
Que gaudeixin de la Champions que hi haurà l'any que ve. Clar, això sí com a mínim. Bé, jo ho volia dir-ho perquè a falta de 12 jornades, matemàticament, el Girona avui s'ha salvat i ara ja té objectius més ambiciosos, com per exemple entrar a Champions. Puig, fins a la pròxima.
Vagi bé, bona nit.
No et mullis molt, adéu, bona nit.
Oh, ja m'he mullat prou.
Descansa, adéu. 12 i la mitjanit. No marxis molt lluny, que ara parlarem, Molló, amb tu, de Rafinha i Lamine Yamal.
Vinga.
El debat.
Bo.
Potser és fàcil, però com a mínim...
Mola bastant aquest debat.
Amb alguns números sobre la taula. Fem una pausa i de seguida també truquem a la Marta Ramon, que ens expliqui què ha passat avui a Can Barça, que ha plegat la directora corporativa.
RAC 1. Vine a provar la nova Honda Hornet al teu concessionari oficial Honda i després prova d'oblidar-la. Spoiler, no podràs. Pel seu motor, agilitat, potència... Però tranquil, a Honda t'oferirem les millors condicions perquè sigui teva. Vine a provar la nova Honda Hornet a la xarxa oficial de concessionaris Honda de la província de Barcelona.
Com
Comença el dia amb molta energia a Basic Fit, a casa o al gimnàs de la cantonada. Apunta-t'hi ara, gaudeix de 4 setmanes extra i emporta't una motxilla. Senta't bé i fes del fitness el teu bàsic. Només queden 4 dies. Basic Fit.
Si busques l'emoció a la carretera, et mou una energia diferent i només et conformes amb un cotxe alemany, vine al teu nou concessionari Opel a Dimo Auto, a Molins de Rei i a l'Hospitalet de Llobregat. Entra a la nova era d'Opel. T'esperem a Dimo Auto, Molins de Rei i l'Hospitalet de Llobregat. www.dimoauto.com.
Arriba amb molta empenta la nova Ford Transit Custom, la furgoneta més venuda de Catalunya i d'Europa.
Ojo al dato, con càmera de visió trasera.
Disponible a versions híbrides endollables amb etiqueta zero.
De serie con conectividad total, freno de mano eléctrico y arranque sin llaves.
Amb entrega immediata i 4 anys de garantia. Nova Ford Transit Custom, una oficina sobre rodes. Vehicles comercials Ford, a la xarxa de concessionaris de Catalunya.
Eso es todo, saludos cordiales.
A RAC 1, tu diràs, amb Aleix Pariser. San Francisco morning
coming clear and cold. Va, aquí seguim. Amb Fernando Polo, David Bernabéu i Lluís Carrasco. Deixem-me saludar la Marta Ramon, que ens expliqui la informació del dia i entrem ja en tota l'actualitat del Barça. Hola, Marta.
Hola, bona nit a tots.
Què tal? Bona nit. A veure, continua la fuga de talent. El club ha perdut una peça clau en el seu organigrama, una més, en el seu organigrama intern. Ha marxat la directora corporativa Maribel Meléndez.
Sí, és una notícia que ha avançat Mundo Deportivo i que us podem confirmar i també ampliar a RAC1. Maribel Meléndez és l'executiva que ara mateix té més pes en l'entitat en dues matèries molt transcendents. Una, que és la de controlar que es compleix el pressupost en totes les àrees, i l'altra, controlar tot el que té a veure amb la gestió del finançament de l'espai Barça. Per tant, no és una figura qualsevol. Segons fonts del club, Maribel Meléndez marxa per motius personals i va comunicar la seva decisió aquest passat divendres. Deixarà el seu càrrec aquest dijous, coincidint amb l'últim dia del mes. Meléndez va entrar al club, ho recordareu, el maig del 2021, de la mà del director executiu Ferran Reverter, que va deixar el club al febrer del 2022. Perdre Maribel Meléndez, que haurà estat pràcticament 3 anys al Barça, es considera una gran pèrdua en el si del club, perquè és una professional molt contrastada i que ha estat fent una feina que es valora moltíssim, tant pel futur del nou Camp Nou com pel disseny de les retallades a tots els departaments que es van fer especialment rellevants el curs passat. De moment, pel que ens diuen, la substituirà el seu segon, el director financer Manel del Río. En clau Espai Barça, la baixa de Meléndez se suma a la de dos altres noms de pes que ja han deixat el projecte al llarg d'aquests últims mesos. Un, el directiu responsable Jordi Llaurador, que va renunciar a les seves atribucions al gener del 2023, i també el seu director, el director de projecte Ramon Ramírez, que va marxar a l'agost. Està sent un inici d'any complicat per Joan Laporta, perquè fa només unes setmanes, també ho vam explicar, va marxar del club el director de gestió de l'àrea de futbol, Frank Carbó, que és qui s'encarregava de tots els temes relacionats amb els contractes dels jugadors i amb el compliment del fair play financer de la Lliga, i fa només uns dies coneixíem també la sortida de Mike Puig, que havia estat màxim responsable de la Masia fins que va ser rellevat a l'agost per Andrei Chepkin i que ara liderava la Fundació Barça Genuine.
Una més, Lluís, Déu-n'hi-do, s'està quedant, no?, sense executius de primera línia ara mateix al Barça.
És un problema que espero que encarin amb molta professionalitat i amb molta ambició, perquè el Barcelona és evidentment el seu primer equip i les seves seccions, però sobretot és una màquina. El Barcelona és una de les empreses més importants, bueno, com a marca, la primera marca del país, no l'empresa més important, però si és la primera marca del país, estem parlant d'una empresa amb un pressupost de 800 milions d'euros, amb centenars de treballadors, i tot això s'ha de gestionar professionalment. Per tant, aquestes pèrdues, com la de la Maribel, que aquí conec personalment i que realment és un excel·lent professional, amb el do de la prudència, amb el do de la ponderació, amb el do de la paraula, és una bona comunicadora també, crec que és una pèrdua molt, molt, molt sensible, i que jo espero que el club trobi en el mercat, perquè hi ha excel·lents professionals en el camp corporatiu i de finances per substituir-la, perquè realment no és una figura, val a dir, no és una figura que es pugui prescindir, i estic convençut de que buscaran una persona de primeríssima divisió, perquè estem parlant d'una àrea especialment sensible en el club. Recordo en el passat que vaig parlar amb el president, sabeu que de tant en tant ho faig, i li vaig dir que realment el club necessitava un director general, perquè ell no pot assumir-ho tot. Ell pot ser potser el millor president que pugui tenir el club, però segur que no és el millor director general que pot tenir el club, entre altres coses doncs perquè ell és advocat i no és un home d'empresa, i que necessitava aquesta figura. Bueno, ell em parlava de substituir aquesta figura tenint persones de molt pes en cadascuna de les àrees i ell fent el control des de presidència, però clar, si en el control d'aquestes àrees et marxen, aleshores jo crec que comença a ser molt urgent que hi hagi una persona que coordini tot plegat.
Fa uns dies vam entrevistar aquí al Tu Diràs la vicepresidenta de l'àrea social i portaveu Helena Fort, i hi havia un moment de la conversa en què ella ens deia de forma molt vehement i defensant, no?, fermament, que era un insult dubtar de la qualitat dels treballadors del Barça. Jo en cap cas, en la meva pregunta, li volia fer dubtar de la qualitat o de la professionalitat dels treballadors del Barça, però sí li vaig voler fer notar la sorpresa que haguessin marxat tants professionals de la primera línia executiva. A partir d'aquí, evidentment, el Barça ha de tenir, com diu el Lluís, segurament magnífics professionals al darrere, i en cap cas volia dubtar d'això. Però sí que sobta, no?, que Ferran Reverter, Jaume Carbó en l'àrea esportiva, Llaurador, com ara deia la Marta, a l'Espai Barça, ara Maribel Meléndez...
Però és que és el que parlàvem, Aleix.
Sobta, com a mínim sobta.
A més de bons professionals, que el Barça té excel·lents professionals, s'han sentit en grans líders. Cadascuna d'aquestes àrees necessita un gran líder, perquè al final ha de ser el pal de paller d'operacions molt complexes en un moment, probablement, econòmicament, el moment més delicat de la història del club, després de 125 anys. I aquests lideratges són fonamentals. Si els líders marxen, hi ha altres líders en el mercat. Cal anar a buscar-los, convèncer-los i portar-los, perquè el Barça ho agraeix.
Ho heu explicat a Mundo Deportivo, no, Fernando, aquest matí?
Sí, sí. A mi el que em van comentar és que el dissabte allà a la llotja de Montjuïc ja hi havia com una mica els corrillos i tal, ja es parlava una mica d'això, perquè el divendres és quan la Maribel va comunicar que plegava. Llavors, una mica la preocupació entre la gent del club, perquè sense un director general ella tenia molta responsabilitat i era una persona reputada i amb qui es confiava molt. Si recordeu la roda de premsa en què s'anuncia i s'explica el projecte de finançament de l'Espai Barça, que és el projecte més important de la història del club, poca broma.
Va compareixer ella, sí.
Clar, ella, el president va començar, va presentar una mica l'acord, però els detalls li va donar la paraula al vicepresident econòmic, com no pot ser d'una altra forma, l'Eduard Romeu, però amb ella estava la Maribel Meléndez, i era ella la que responia unes quantes preguntes, i del Río també, el financer, però sobretot les preguntes anaven per Romeu, però hi havia molts cops que Romeu delegava amb ella,
la consultava,
i que ella també apostillava coses que deia Romeu, i que ella li afegia més informació perquè ella ho tenia tot el cap, perquè havia participat d'aquesta negociació amb tota la gent que havia conformat aquell finançament que ha de portar a terme el projecte més bèstia de la història de l'entitat, no? I se la veia, com deia el Lluís, doncs, una persona preparada, que coneixia molt bé tot el que tocava, que coneixia el club al detall, i que en aquest cas de l'Espai Barça, doncs, per ella passava tot el que comporta això, perquè havia estat en tot el meollo i ho coneixia molt bé. Jo crec que és un cop dur. El que passa és que quan et diuen que el motiu és que són temes personals, aquí no pots entrar, perquè evidentment
perquè
cadascú...
Tothom que ha marxat parla de les coses personals, perquè no vol explicar David, segurament
jo
en aquest cas, les seves decisions.
És possible que sigui això, però clar, quan et diuen això pots aduir, sí, sí, i pots qüestionar poc, perquè el concepte personals, sí, sí, inclou esferes de la vida privada que si algú no vol explicar, doncs tu no tens per què furgar.
Ara que parlem de calés, no sé si heu comprat el cupon de la 11, però espera, que hem d'escoltar que n'hi ha estat el número, i ara li dono la paraula al Bernabéu.
A veure.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Bona nit. En el sorteig del midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
el 23 d'octubre del 2007.
I el número de la sort, el...
8.
Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Molta sort i felicitats si us ha tocat, i si no, demà més. Bernabéu, a veure, tenies tu la paraula.
Sí, no, aviam, parlaves abans de l'Helena Fort, que... jo a vegades li dic sovint, s'ho pren ella tot com un insult, però ella també ha de recordar primer...
No, tampoc serà això.
No, però vull dir que s'ho pren a vegades a pit, si li dius, si li fas alguna crítica, i primer ella ha d'entendre que ella quan era fora del club també era crítica, especialment amb les coses que passaven dins del club, amb tota la llibertat del món. I doncs, per tant, primer sí, el que ha d'entendre ara és que des de fora hi hagi persones que siguin especialment crítiques també en la gestió del que ell considera, del que ella naturalment considera el seu president, no? Per què dic això? Perquè ningú qüestiona, jo crec que ningú qüestiona, cap dels que estem aquí, i en general no es qüestiona la capacitat dels professionals del club. El que qüestionem és aquest fenomen que s'està produint, que està marxant molta gent. Avui he llegit una notícia que deia que des que Joan Laporta va tornar al club, 23 executives han marxat de l'entitat. Ostres, és un número molt elevat. I han passat coses inversemblants. Per exemple, una de les persones de les quals parlava la Marta Ramon és en Jordi Llaurador, que era el cap de... o sigui, era el directiu responsable de l'Espai Barça. No va arribar ni a votar quan va sortir l'IMAC. Va dimitir abans de votar. Portava poc temps al club. Molt poc temps, d'això ja fa bastant. Et preguntes per què? A mi m'agradaria sincerament...
Entenc, no, bàsicament perquè és veritat que és una persona que ve del món de la construcció i que sap de què va una mica la història.
Com a directiu, et fa responsable de l'Espai Barça.
Sobretot quan no hi ha explicacions, perquè si tu l'escoltes i li fa una roda de premsa o entrevistes i li pots preguntar per què, potser té unes explicacions plausibles. Però clar, si no es parla...
Se'n va anar Ferran Reverté. A tots més o menys han explicat els motius pels quals se'n va anar Ferran Reverté. Ell no els ha explicat, però Ferran Reverté el va presentar en el seu dia, després d'una conferència sensacional que va fer a l'Auditori 1899, el va presentar Joan Laporta com el
Messi
dels despatxos.
Dels CEOs, sí.
Llavors, va durar ben poc. A mi m'agradaria que alguna de les persones amb responsabilitat del club...
Un incís mínim, i no sé si estaràs d'acord, crec que sí. Si el Messi dels despatxos va ser el que va pensar que el millor pel Barça era treure el Messi... Sí. Sí. De la gespa, sí. Perdó, sí, però sí. Potser era el Messi del Media Market, eh?
Sí.
No, i tothom parla molt bé d'ell, però aquella decisió...
Segurament és així.
No, el Messi no li ha anat malament després.
Sí, però el president és el primer que va sortir a dir que el Barça no estava... O sigui, estava per damunt de tot, fins i tot del millor jugador
del món. Però el president en campanya recorda que ell no estava per no renovar Messi.
És el que vull dir, que m'agradaria, jo estava acabant, m'agradaria... segurament podríem... O sigui, portaríem a Van Reverter i RAC1 i discutiríem coses sobre el club amb els quals igual no estaríem d'acord. Jo, per exemple, si ell va defensar, que em consta que així era, que Messi no podia seguir el club, doncs jo segurament el rebatria. El rebatria perquè, per mi, i amb això estic d'acord amb el Víctor Font quan ho diu, per mi és el principal error d'aquest mandat. No. Sense cap mena de dubte.
Xavi va demanar que tornés i es va intentar que tornés.
Després ja havia de tornar. O sigui, el problema és que va marxar. No, simplement el que volia dir per rematar és que sí que m'agradaria que algunes d'aquestes persones que estan en el seu dret, òbviament, de no explicar els motius pels quals marxen d'una institució com el Barça, alguna d'elles doncs fes un pas endavant i expliqués per què se'n van, no? I així sabríem realment si se'n van per qüestions personals, com deia el Fernando, o com expliquen elles, o si se'n van perquè realment veuen alguna cosa que no els acaba de quadrar, que jo crec que seria una aportació de molt d'interès pels socis del Barça, que evidentment, més enllà de preocupar-se per la qüestió esportiva, s'han de preocupar, òbviament, per la gestió del club.
Com passa tota la vida, amb cert temps, segur que alguna explicació tindrem, però s'ha de deixar passar.
No, dos petits apunts. El primer, que probablement marxen sense fer soroll, perquè són conscients del moment de crisi que viu el club i saben que obrir una crisi a partir de la marxa personal, per motius personals d'un mateix, no és convenient pel club. Això és el primer. I respecte a lo de Messi, jo crec que revertir al final el que no va entendre. El club és el Barça i el futbol en general és una empresa molt particular. Per cada obeir a interessos financers, lògicament s'ha d'aguantar la màquina, ha d'aguantar també els interessos esportius. Si tens un equip top, aquest equip top ha de guanyar títols, i després hi ha una part emocional. I dins de la part emocional que el tenen tots els clubs, el Barça el té especialment capital. I jo crec que revertir això no va entendre. La part de Messi, a part de la part esportiva, si tenia 34 anys en aquell moment, si havia de continuar, si no havia de continuar, si era rendible, no era rendible. Primer, que a nivell de rendibilitat segur que era rendible, s'ha demostrat posteriorment, però sobretot era el pal de paller de qualsevol projecte, inclús del projecte de traspàs de l'equip anterior, de l'anterior Dream Team, a un nou projecte capitanejat per Xavi. Per tant, per tot plegat, sí que és un error que ha fet molt mal i que encara arrosseguem a l'entitat.
Fernando, llama la para
esportiva, va. Una petita reflexió, que és que jo entenc que sempre que hi ha un canvi de directiva, amb aquest canvi de directiva has de portar els teus càrrecs de confiança. Jo ho entenc.
Això passa a totes les famílies.
Això passa a tot arreu i ho entenc. El que passa...
Han d'estar la directiva, Fernando.
No, però vull dir, i és normal que es passi una mica el rasclet, en el sentit de dir, bueno, per jo posar els meus de confiança, altres que eren de confiança de l'altra directiva, i si a més
una pregunta, només una cosa. Tu creus que es fa tot aquest trasbàs, que es fan tot, eh? O sigui, sí, tothom. Tu creus que es fa en termes, és a dir, els criteris són professionals o els criteris
per
són...
Això, aquí anava, aquí anava.
Per exemple, club, aquest, clar, estiu, no aquest estiu, club, quan clar, es treu Mike Puig, quan es treu Mike Puig de la Masia, aquest estiu, quan es treu Mike Puig de màxim responsable de la Masia i es posa Andrei Chepkin, a quines raons creieu que obeeix això? Perquè, clar, en aquest cas, Mike Puig sí que era de la confiança de Laporta, perquè ja havia estat en el seu anterior mandat. Dirigia la Masia, i de cop i volta el relleven i posen Andrei Chepkin.
Bueno, i quan estava Xavi Martín, Marta, què?
Sí, sí.
També. Bueno, però clar, és que... jo entenc que quan hi ha, per exemple, a les candidatures, i el Lluís ha estat present a prop d'aquesta candidatura...
Mike Puig era la clar. Persona... que se li anava a encarregar la direcció, el lideratge i tot plegat respecte a la Masia.
Jo entenc que la gent que participa en una candidatura després també reclama el seu protagonisme i diu, escolta, jo he ajudat, he portat vots, he portat firmes, he recolzat, he fet campanya, bueno, allò que hay de lo mío, no? I això passa, perquè sempre ha passat. Jo el que dic és que tu, els càrrecs de confiança, que són uns quants, és normal que treguis els que hi havia abans i posis els teus. Però hi ha una capa d'executius intermitjos, de treballadors vàlids del club, que si també passa el rasclet per allà, és el que has d'indemnitzar a tots aquests que treus i els que has de portar de fora. I a més, jo crec que el que és important és analitzar si els intermitjos, fins i tot algun de confiança, però perquè hi ha professionals, i diré un després, que s'ha quedat amb diferents directives, que és la persona que està a BLM, que es diu Massaguer. Uh-huh. Aquella persona deu ser molt bona, perquè aquella persona està amb tots. Què vol dir? És un professional que sap del seu, i no és que sigui un tema ideològic, és que és bon el seu, domina o controla, wow, i el deixen perquè fa bon negoci.
Jordi Carbó també hi era.
El Frank Carbó. No?
Sí, exacte, Frank Carbó hi era i es va mantenir fins clar. Que ell decideix marxar a Aràbia perquè té una oferta més bona.
I el que vull dir és que el tema ideològic, tu has de, hi ha un moment que has de frenar-ho.
El nom bé, Josep Maria Massaguer.
Sí.
El que vull dir és que... Josep Vives. El club no té portaveu ara.
Clar,
el club no té... professional que coneix els mitjans de comunicació, però com que formava part de la directiva... No formava part de la directiva, era professional, sí, però la directiva...
Però, veus? Aquest, per exemple, Pomeu, per mi és un professional. Clar. Aquest li poses a vendre absolut. Frigorífics al Polo Sur i els vendrà.
Sí. Però és que és una veu...
T'agradarà més la forma en què ho vengui o no? Però te'ls vendrà.
No té portaveu.
El Josep era un déu.
Per això t'ho dic, un professional. Absolutament. Un professional,
Lucía. I ara el club no té portaveu, no té veu. No,
llavors, ja, bueno,
la veu que vull dir
és que la reflexió aquesta que hi ha un dia, i entenc que hi ha trifulques, que hi ha discrepàncies entre les famílies barcelonistes i que quan tu entres, doncs, els que hi havia els altres, però hi ha gent que potser es té por de, no, si aquest el deixem aquí li passarà informació als de fora. Hi ha gent que es dedica a treballar i que el que vol és treure la seva família endavant treballar bé, emportar-se algun bonus, si fa un bon negoci pel club...
I servir al Barça.
I servir al Barça, i que el Barça vagi viento en popa tota vela. Llavors,
la immensa majoria, Fernando.
Jo crec que és la majoria, perquè al final aquestes trifulques que podem tenir a nivell ideològic nosaltres, a les tertúlies i tal... entre altres coses, ells volen mantenir la feina perquè després quan surts al mercat laboral...
Però no estic massa d'acord amb tu no està... tenir en posicions executives del nivell.
Sí, però
les persones de confiança... Jo per mi és...
Però que tu tinguis la gent de confiança que hi confiïs
no,
molt...
No, deixa'm acabar. Les persones de confiança són les
de directiva.
Són 21 directius. I cadascun d'aquests directius té encomanada una àrea de negoci. Uns són econòmics, altres són financers, altres tenen una secció... Cada directiu té una responsabilitat directa sobre el club. I sota aquest directiu hi ha executius. Els executius no haurien de ser persones de confiança, haurien de ser els millors, directament els millors. Sí. Aquests sí, controlats, dirigits i coordinats per la persona de confiança, el president, que és el seu membre de la Junta.
Ràpid, però jo entenc que un directiu que avala, en teoria, mancomunadament, i després la realitat és una altra, però que avala i que no té un sou... si a sobre ha de tenir la màxima responsabilitat en segons quines coses, no pot dedicar 8 hores o 10 hores al dia al club, perquè
és el que
té
està
la seva vida.
Ara són els directius els que estan treballant.
Sí,
és que hi ha molts directius que estan fent tasques executives.
Sí, però jo crec que hi ha directius que no tenen el coneixement
això no té per,
per tractar de segons quins
és,
temes.
Sí, ho sabem tots.
Doncs és un model obsolet.
I gràcies a Déu és així. Vull dir, la tasca que en aquest perquè moment està fent el Joan Soler de Vilafranca, impagable. La tasca que fa el Xavi Puig, impagable. La tasca que fa l'Eduard Romeu, impagable. La tasca que fa l'Àngel Riudalbas, impagable. Al final...
Aquests... Però en el fons no són professionals per negociar, per exemple, un contracte de televisió.
No, però jo no vaig
o
per aquí.
Sí, però després et trobes amb
els directius. I els que realment aguanten el club són els... Però els que realment treballen cada dia i aguanten el club, no ens enganyem, són els executius i els treballadors de cada departament.
Per no parlar de molts directius que al final acaben... envejant situacions determinades d'altres directius, això ha passat sempre a totes les juntes directives,
tota.
És a dir, és un model molt complicat. Hem tingut aquest problema ara amb Laporta, el vam tenir amb Bartomeu, el vam tenir amb Rossell, amb Laporta el primer, imagina't els directius que van dimitir. És a dir, el model s'ha de revisar.
És que volia comentar-ho perquè avui ha passat això de Maribel Meléndez, però una vegada que el Barça guanya dos partits seguits i juga bé, anem a parlar una mica de futbol, que portem aquí enredats amb això. A veure, Marta, explica'ns, Cubarsí, l'home del partit contra el Getafe, ja fa setmanes que us van explicar una mica la seva situació amb la Laia Coll, però volem reiterar que, tot i que té una clàusula assequible, no escoltarà ofertes, Cubarsí.
Exacte, Cubarsí està vivint un moment dolç i ens diuen persones que el coneixen bé que està literalment flipat amb tot el que està vivint. El seu somni és triomfar al Barça i per això, encara que pugui generar interès amb les seves actuacions amb el primer equip, no té cap ganes d'escoltar cap oferta, sobretot també perquè sent la confiança que li transmet el club blaugrana. És cert que té una clàusula de rescisió molt assequible, d'uns 10 milions, xifra que van avançar els companys de la cadena SER, però ell no pensa marxar enlloc. El central de 17 anys té contracte, recordem-ho, fins al 2026, un contracte millorat i actualitzat aquest passat estiu, i de cara a quan en compleixi 18 se li podrà fer ja un contracte professional seguint els passos de, per exemple, Gavi, que també va explotar quan encara era menor i després se li van millorar les condicions. De moment, però, encara no hi ha hagut converses per començar a treballar en aquest sentit perquè el Barça no saben de quin marge de fair play disposaran aquest estiu ni tenen clar què podran fer a curt termini. De totes maneres, no hi ha cap pressa perquè saben que Cubarsí no contempla sortir amb molta confiança mútua entre les dues parts. L'explosió del central ha agafat per sorpresa a tothom, no cal dir-ho, perquè si bé és cert, si bé és veritat que aquest estiu ja comptaven des del cos tècnic que aniria pujant amb el primer equip, està tenint un rendiment per sobre de les expectatives i la lectura que es fa és que la crisi esportiva ha fet que Xavi es recolzés molt en el planter i Cubarsí ha respost amb escreix, rebentant absolutament tot el que es podia esperar d'ell.
Va, però insistim, clàusula baixa, però el jugador està supercontent i evidentment...
Molt compromès.
No escoltarà cap mena d'oferta, que quedi clar, i expliquem així una mica i reiterem la situació en la que es troba aquest central, que ens ha sorprès a tots. Us demano una opinió ràpida del que us va semblar el partit contra el Getafe i després farem aquest debat Lamine-Rafinha. Lluís, David, Fernando, qui vol començar?
Comencem parlant de Cubarsí?
Sí, què?
A mi em sembla l'aparició més gran d'un central en els últims 30 anys a la Masia. Central, entenem per central del que estic parlant. Un central amb una sortida de la pilota extraordinària i un central que defensa bé, que té les dues virtuts. pots parlar de Piqué, però Piqué va arribar, recordem, amb 21 anys, fitxat pel Barça al Manchester United, ja amb un recorregut a la Premier, encara que no era un jugador important al Manchester United en aquells moments, no era titular, perquè jugava amb Ferdinand i Vidic, però havia jugat partits amb Ferguson, tenia aquesta experiència, i va estar un any també a primera divisió, recordeu-vos-en, amb el Saragossa, és a dir, tenia un recorregut. Després va explotar de manera increïble amb el Barça Guardiola, i ja sabem el recorregut. Puyol és un altre tipus de central, per anomenar un altre central icònic del club. Jo no havia vist mai, amb 17 anys, una irrupció com aquesta d'un central al Barça amb aquest estil de joc.
A qui et recorda?
És a dir,
recorda algú o no?
Bueno, és que em recorda com traia la pilota Piqué, però és que em sembla encara més espectacular. És que, mira, o sigui, ser titular al Barça amb 17 anys, jugar amb una línia 3, a l'eix de la defensa, és a dir, on realment ets el central que manes, que distribueix el joc, pràcticament ets un mig centre a l'última línia. No tens la personalitat suficient per no jugar sempre amb el central proper, que és la passada fàcil. Tinc a Koundé, tinc a Araujo al costat, li dono la bola. No. Me la quedo. Col·loco una pausa. Veig que em fa el rival. Cap on va la pressió? Cap on orienta la pressió? Per treure aquella fuetada que té. I ja sigui amb la dreta o amb l'esquerra, amb els dos perfils, buscant el tercer home, buscant la línia més allunyada,
o dividir ell, si ha d'avançar amb la pilota,
i quan porto 25 metres conduint, tinc la pausa i la qualitat suficient per aixecar el cap i veure com De Jong em trenca per la banda i li fot un pas en profunditat per una transició increïble. És a dir, jo això és que no ho havia vist, i menys amb 17 anys. Per tant, d'entrada, em sembla l'aparició més espectacular que he vist en dècades a la Masia, en aquesta posició. I vull donar-li el mèrit que deia la Marta amb raó, que tothom està sorprès pel que ha passat amb Cubarsí, tothom menys Xavi. L'ha posat amb dos pebrots. Tenia centrals suficients, suficients. És creure en una idea i posar-lo. I posar-lo amb 17 anys, crec que porta 6 partits dels últims 7 com a titular. O sigui que no és allò de dir, el poso uns minutets de qualitat, després... No. Li dono continuïtat.
A la Lliga ho ha jugat...
I que l'altre dia et surti amb aquella contundència davant del micròfon i l'entrada del Barça et digui que és el... Clar, que el posa perquè és el central ara mateix que té l'equip amb millor sortida de pilota. O sigui que mèrit a l'entrenador i mèrit a aquest nano, que per mi, ara mateix, és que és titular. És que et genera moltíssim futbol. Moltíssim futbol.
Els més joves estan pintant la cara. Els més veterans i els que haurien de tirar del carro. Estan tirant els joves del carro. Em vaig indignar quan va acabar la transmissió veient com Dazón. Destacava 4 jugadors com el millor del partit i no posaven a Cubarsí, van posar a Frenkie de Jong,
l'MVP li dona a Rafinha, crec.
Sí, li dona a Rafinha, i crec que també van posar a Joao Félix, no sé qui més. Cubarsí va estar senzillament impecable, i no només va estar impecable en defensa, sinó que és el generador de 2 dels 4 gols. Està impecable i amb el 100% d'encert durant tot el partit, en anticipació, en l'1 contra 1, no li va marxar ningú, va guanyar tots els duels, amb la passada entre línies, amb la sortida de pilota, amb les cobertures, en tot. Va fer un partit de 10. Ara deies, a qui et recorda? La veritat és que ningú. És que amb 17 anys jo no he vist un, com deia el David, jo no he vist un central així ni en el Barça ni en cap altre equip. El que passa és que és una posició que necessita, ara parlaven de lideratges en l'equip executiu, i caldrà veure quin caràcter té. Sembla que pot ser, a sobre, pot ser un líder, perquè és una persona que no s'arronsa, que no s'arruga, que no l'impressionen els escenaris, i en aquest moment només puc dir que el vaig notar molt a falta en el Diego Armando Maradona en l'estadi del Nàpols.
Sí? Tu l'hauries posat allà?
Jo l'hauria posat.
Ja, ara estic veient que, recordeu, debuta a la Copa al camp de l'Unionista de Salamanca uns minuts perquè a la mitja part es fa mal, no sé si es lesiona algun central, ara no recordo qui, però es lesiona.
Íñigo, no? Que reapareixia?
Íñigo, que reapareixia.
Sí, es lesiona Íñigo.
Per mi els minuts que el perdonen, és Sant Mamés.
Sí, però debuta...
Sortir Sant Mamés i jugar d'aquella manera...
Debuta a la Lliga al camp del Betis, en el 2-4, que acaba amb rampa, recordeu? No sé si dels nervis o de què, que juga de titular, és el seu primer partit.
I encara amb 16 anys.
Clar, imagina't. Sí, sí,
el dia següent va fer els 17,
però el primer partit sense cap errada va ser aquest diumenge.
Sí.
Mira, a mi em sembla un jugador d'aquells diferents, especials, perquè amb la pilota als peus va sobrat. O sigui, veu les línies de passada que altres no veuen, i és molt jove, acaba de fer els 17 anys, i té bona planta, és un tio que jo crec que encara es farà més fort i això per un defensa és important. M'encanta com intenta anticipar per alt amb davanters potents i es penja de la gep, de la gepa de l'altre i no li fa por ni li fa cap tipus de complexa anar amb tot amb el cos que té i que encara millorarà. I l'únic dubte, no dubte, però sí que crec que ara venen 4 partits d'aquells grossos, si vols 5 també amb el del Nàpols, i a mi m'agradaria veure'l. M'agradaria veure'l. És a dir,
home, és molt jove. S'ha de veure més, clar.
No, vull dir que el primer que va haver fora, potent, eliminatori, que és el de Nàpols, va ser suplent. I va jugar l'Íñigo, que va tenir mala sort, o li van fer falta, o va anticipar malament davant de l'Osimhen.
Però la resta del partit va estar bé. Va cometre bé aquella errada, però jo crec que va estar bé la pareja Araujo
i que a mi el que sí que crec que donarà la mesura del que és també ara mateix Cubarsí, no del que pot arribar a ser, perquè el que pot arribar a ser té molt bona pinta, però crec que sí que és veritat que tampoc podem dir ara que ja és la bomba quan encara no ha jugat partits de calibre d'aquells XXL. I ve Atlético de Bilbao, Atlético de Madrid, Real Madrid,
Nàpols,
i el Girona contra el Dòvic de torn i el Nàpols.
Dues coses, Aleix. Primer, sí, va estar bé Íñigo, menys en aquella acció, però si aquella acció la comet Cubarsí, estaríem dient, clar, és que és un nano, 17 anys, se li han vist les costures. No, és una errada greu. És a dir,
tu no creus que li fa falta?
Tu apostes.
Jo crec que li fa falta.
Jo crec que no.
Li fa? Bueno, potser no marca ben entrada, però després li fa falta?
Posem que sí, perquè hi ha una presa que ens pot portar el dubte i dir, ostres, igual li fa falta. No et dic que no. Posem que li fa falta. No pots, amb l'experiència d'Íñigo Martínez, no pots intentar anticipar en una acció que ets l'últim home i que estàs a la frontal amb un jugador amb el cos de xinès.
Ell no se situa bé, però si bé s'aprofita d'això, per fotre-li falta.
Sí, però vull dir que tu aquell dia doncs sacrifiques a canvi de l'experiència de sacrifiques la joventut de Cubarsí, la qualitat de Cubarsí per l'experiència d'Íñigo, que és un bon jugador,
perquè no et faci això,
que té bona sortida de pilota també, perquè no et faci això i tu fa. O sigui, si ho has fet al nano igual no dir l'estem matant, però hagués rebut la crítica pròpia d'un nano que és jove, etc, no? I l'altra cosa que vull dir, a mi Fernando deia una cosa que li preocupa, a mi em preocupa una cosa més profunda. L'entrenador l'any que ve. O sigui, amb aquest tipus de futbolistes que són joves, en el cas de Cubarsí, que és un jugador molt específic per una idea de futbol molt clara, que no vingui algú a il·luminar-ne, a il·luminar-nos, i dir, no, és que, clar...
Bueno, mira, comencem perquè...
Hem d'aplicar matisos, perquè, clar, aquest nano és molt jove...
Íñigo, de moment, no està inscrit per l'any que ve.
Que s'ha de creure molt en això.
Comencem per això.
Bueno, ni Vitor Roque. Que portem algú que hi cregui, en això. I que no malbarati aquest tresor que tenim, que és la Masia, que està traient les castanyes al foc, com deia en Lluís, però que vingui algú que hi cregui.
Sí, però ja crides al mal temps...
Només per això jo penso que Xavi ja hauria de seguir.
Crides al mal temps abans que arribi la depressió.
Jo crec que per això...
Jo crec que tots els
entrenadors
del món... Jo crec que tots els entrenadors del món ja han descobert el Pau Cubarsí.
Tampoc l'han protegit.
Tots. Vingui qui vingui, bueno, jo crec que han enlluernat absolutament el món del futbol mundial.
I
es parla en aquests termes en tota la premsa europea, ja de Cubarsí. Sí.
I després,
jo crec que en aquest sentit no hi ha perill.
I després, més allà...
No creiem el mal temps perquè crec que aquesta borrasca no vindrà.
No, i que després el Barça, econòmicament... Però, Lluís, això de tirar de la masia, econòmicament el Barça.
Sí, però jo crec que... I em poso primer.
Ja veurem.
Tenim una miqueta la tendència de fer ombliguismo. És a dir, nosaltres veiem aquest jugador que però és un partit ara contra el Getafe, està espectacular, tal, no sé què, però no vull dir noms, però et ve un entrenador d'aquells consagrats i diu a mi m'agrada aquest jugador i potser m'agrada més Araujo i el Christensen, que jo el conec del Chelsea, i el xaval
comença a jugar minutets.
Clar, que ha demostrat ara, amb una mica de continuïtat, que té molt bona pinta, li talles una mica la progressió. Tampoc crec que passaria res perquè té molt de futbol per endavant i molts anys, però sí que és veritat que jo el que crec és que quan tu trobes
l'actual la tenies lligada,
clar, no, que tu quan trobes una perla
i no ho han protegit,
l'has d'aprofitar i ja cuidar-la i identificar-la molt bé i dir, escolta'm, aquests ja estructuralment els hi donaré bola i l'entrenador que vingui que s'hi adapti.
Tu no creus que això el club ho tindrà en compte?
Però és que, ja, mira, però és que depèn, ja, els entrenadors són molt seus. No, si et ve, no, tu imagina, tu, et ve un Tuchel o et ve un Flick
és
i aquests,
és un jugador unànimament descobert. No tenen patiu, no patiu per un problema que no existirà, sisplau. No,
però, tant de bo, tant de bo, tant de bo.
Tant de bo, però...
Marta, gràcies.
Estem parlant del Fermín López, si l'utilitzaran o no per la seva forma de rompre en el segon, en el mig camp. No, estem parlant d'un central, d'una seguretat de 100%.
En Xavi segur que té 17 anys. És molt, és molt fàcil.
Esteu fent una miqueta de tribunero.
No, 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 Marta, una abraçada. Adéu, gràcies, Marta.
Bona nit a tots.
Adéu, hola, Saperes.
Que Déu no ho permeti, això.
Val, gràcies. Hola, Saperes, eh?
Què tal, bona nit.
Vinga, fem canvi a la taula. Ja avançaré. Aquest debat no l'avancem. Potser el farem, però de moment no l'avancem.
No?
Estic amb el Lluís. No, no l'avancem.
Està bé, la gent li agrada, també.
No, ara farem una
altra.
Però quan... La gent pensa que...
Va llançada.
Exacte, és un debat que tens sobre la taula. Ah,
sí, però quan arribi...
Que aposta per això, no, que no
no existeix aquest debat, però David, perdona, encara no existeix.
Hi ha un entrenador...
Ja esteu veient el got mig
buit. Hi ha un entrenador que aposta decididament per això com ningú,
sí.
Com ningú.
I potser el nou també. No, i potser bueno, el nou també.
Això, està per veure.
Està per veure, ja ho farem.
Això està per veure.
Ja ho farem, el debat.
Això està per veure.
També que sí. Estem buscant problemes on no n'hi ha
de forma preventiva. Sí.
No, no, quan sapiguem el nom del nou entrenador o el nou projecte, direm, hòstia, i si no aposta...
A veure quin debat obres ara.
Perquè el que obres ara, jo aplaudiré, jo aplaudiré.
Per golejada.
Ah, sí?
Jo aplaudiré.
Vinga,
sí, vinga fort.
A veure.
Home, 0024, es pot dir, home.
Hi haurà revisió del VAR aquí.
Tant si ve Flick com si ve Arteta, confiaran en ell.
Sí, sí, o qui vingui, qui vingui.
Com si ve Zeta?
Arteta.
Ah, Arteta.
Arteta o Flick.
Mira, Arteta... Arteta, que es preocupi de passar els quarts.
Sí, perquè el Porto...
Contra el Porto que dèieu que era una banda.
Vinga, molt bé. Anem passant factures. Ara ves imprimint. Anem a parlar de Rafinha i de Lamine. Mollo, que t'has estat mirant números d'aquesta banda dreta del Barça.
Sí, sobretot he mirat què ha passat quan coincideixen els dos. És a dir, quan els dos estan disponibles, què ha fet Xavi Hernández en els partits en què podia posar un o l'altre...
Ha passat molt?
...a la banda dreta. Mira, ha passat en 24 dels 38 partits oficials d'aquesta temporada. Lamine Yamal s'ha perdut dos partits per sanció a la Copa i Rafinha s'ha perdut dos partits per sanció a la Lliga i 11 partits per lesió. Dels 24 partits en què els dos jugadors han estat disponibles, en 12 Xavi ha triat Rafinha i en 7 el tècnic s'ha decantat per Lamine Yamal.
I els altres?
En el Barça-Sevilla és l'únic partit de la temporada en què els dos van ser titulars, Rafinha d'interior i Lamine Yamal d'extrem, i en quatre partits cap dels dos van ser titulars, tot i estar disponibles. És a dir, els dos van començar el partit a la banqueta.
Llavors, clar, què va provar? Ho pot ser Ferran per la dreta?
Sí,
o Cancelo,
Ferran a la dreta i Joao a l'esquerra.
O Cancelo d'extrem, algun dia havia provat,
sí,
recordo, també.
Sí, malauradament, aquesta opció la va provar.
Rafinha havia jugat per l'esquerra quan hi havia Dembélé i Dembélé volia jugar per la dreta. Sí. Rafinha va jugar per l'esquerra i no sempre ho va fer malament, també vull dir-ho.
No.
Rafinha per l'esquerra a cama natural, és a dir, no a cama canviada, també em sembla una bona opció.
Quatre xifres, Aleix?
Sí, a veure.
Rafinha, 5 gols, 7 assistències. Lamine Yamal, 5 gols, 5 assistències. Parlo de totes les competicions, eh? Per exemple, Rafinha, 5 gols en 55 rematades. Lamine, 5 gols en 62 rematades, és a dir, molt semblant. 24 rematades de les 55 entre els 3 pals de Rafinha. En canvi, Lamine, 19 de 62. Aquí perd el percentatge. Un al pal de Rafinha, 5 al pal de Lamine Yamal. Ha tingut una mica de mala llet. Ha jugat 800 minuts més Lamine que Rafinha, significatiu. I el ratio de gol per minut, Rafinha, un gol cada 227 minuts. Lamine Yamal, un gol cada 387 minuts.
Tan allà els dos.
Una cosa, els xuts entre pals... Comptes els pals?
No es compten estadísticament. No és una cosa meva, jo els comptaria.
Ho sé,
hi ha grans ocasions que no van ni entre pals, però que hauríem de considerar grans ocasions, si tu estàs davant del porter i la falles.
I és la part que a un jugador jove més li costa, millorar molt els números de rendibilitat de cara a porteria. O et dius Messi, o tots, i tindríem molts exemples de grans golejadors de la història, començant per Raúl González, que van tenir moltes dificultats al principi, i que no és fàcil, entrar en la dinàmica del gol no és fàcil.
fàcil. Ja ha demostrat que com a jugador és del tot excepcional, com a rematador encara no, però això s'adquireix, i s'adquireix amb experiència.
Els números que ha dit el Molló, que són pràcticament...
Que no estan malament.
No, té molt mèrit per Lamin, que amb 17 anys estigui a l'altura de fer una temporada igual que Rafinha.
Veient el joc enlluernador que ens ofereix pràcticament cada partit, és veritat que les xifres encara no són de golejador.
I per mi hi ha un element que tampoc que és difícil de calibrar, que és la capacitat de desequilibri. Mira, que per mi
Lamin el goleja.
Per mi és la que decanta
infinitament
superior. I que en determinats partits fa que jo triï...
I prefereix donar la pilota perquè és jove que buscar la seva acció individual i buscar ahir el gol, perquè sap que està envoltant de figures. És que el xaval té 16 anys.
Segurament en equips contra equips tancats, no?, que et plantegin més dificultats, el desequilibri de Lamin és molt més clau, i potser en equips que et deixin més espai com l'altre dia el Getafe, doncs pot córrer més a l'espai Rafinha.
Ja que en Saveres em fa l'assistència, tinc més dades pormenoritzades, però crec que ja són potser massa en detall. Regats amb èxit per partit... 2,62 Lamin, 1,30 Rafinha.
El doble.
El doble. És a dir, que aquí, i per exemple,
bona per mi.
A la centrada centra una mica millor Lamin, i la recuperació de pilota estan molt igualats, gairebé recuperen 3 pilotes per partit, i en tenia una altra. Ah, sí, percentatge d'encert en la passada, 76% Rafinha, 80% Lamin. Lamin és una mica més pulcre.
Ja és el davanter de les grans lligues amb un percentatge d'encert superior en l'intent de regat. El millor d'Europa.
Em crida l'atenció també aquesta dada pel que fa a les recuperacions que deia el Molló, perquè tinc la sensació que és una cosa que ja donàvem per fet, no?, de Rafinha, aquesta intensitat i la seva capacitat de córrer cap enrere, i que en canvi Lamin jo crec que no tenia i que ha millorat molt.
Moltíssim.
De capacitat de recuperar i de baixar a defensar també.
Què faríeu? Bueno, faríeu?
Jo considero...
Perquè ara tothom, jo crec que tothom diria Lamin. Rafinha l'altre dia fa un bon partit i és un jugador que et pot arribar a sumar i en
què
partits...
Faríem? Lamin.
Però hi ha partits
que faríem?
Aquests a l'espai, Rafinha t'ho fa molt bé.
L'altre tampoc és lent, eh? Jo t'ho diré clar que faria.
Jo es combinaria.
Si no fos...
Jo me'l vendria.
No, si no fos per dos aspectes. Un... que és un jugador de plantilla que l'has de tenir endollat perquè no